al Barça.
Pedri, per mi, és un futbolista superlatiu. És una garantia tenir-lo.
Primer això, el pes dels interiors, que n'hem parlat, del pes que ha de tenir al mig del camp, i això lliga amb què ha de passar amb el quart interrogant.
A Ousmane le cuesta más, ¿no? Aún así tiene la capacidad para marcar diferencias.
Què ha de fer Xavi amb els extrems?
Tengo mucha confianza en Ousmane porque es diferencial, ¿no? Y muchas veces elige mal, está claro, elige mal.
Es que me sembla que aquest document, per favor, però és que és tremendo de Xavi.
Sí, elige mal.
És diferencial, però està claro que muchas veces elige mal.
Sí.
És, és
bipolar.
Les dues, exacte.
És bipolar. Y creo en él porque no tengo otro.
Sí. Bé, jo crec que ha lligat tot una mica, per això que deia el David, d'intentar fer aquesta figura del quart migcampista. Llavors, com que vull anar a la figura de Xavi, estem tots d'acord en que potser el Barça ha de provar, no?, de posar aquesta figura híbrida que deies tu de l'Iniesta, no? Ja estem tots d'acord en això, potser?
És que abans algú ha dit, em sembla que era el David, una cosa molt, molt certa, no?, que és que tu pots dir, bueno, ara el futbol ja no està de mig del camp... I
el Santi també ho comentava,
sí. No està de mig del camp. I potser, doncs, has de córrer una mica més i has de trencar línies de pressió i anar cap endavant, no? Però això, si tothom està a l'alçada, però si els extrems no desborden, no són diferencials, fan males decisions i no sé quantes coses, bueno, aleshores què fem? Necessites algú que t'aguanti al mig del camp.
Perdona, Antoni, si tens Neymar, Suárez i Messi, que t'acaben el 95% de les jugades, cap problema.
Llavors, clar, al mig del camp es pot dedicar a estar al mig del camp, cap problema, no?
A tapar els forats quan la perdis.
Exacte.
Clar, per tant, tu també estaries d'acord en intentar allò, treure un dels dos extrems purs que té el Barça, que són molt bons i que per alguns partits, quan hagis de córrer, aniran molt bé Rafinha i Dembélé, però potser... Jo li he criticat això a Xavi en els últims partits, a dir, per què s'entesta fer un altre cop aquesta davantera? Prova un altre cop. És que estàs perdent Ferran Torres i Ansu. L'altre dia, com a mínim, és una de les poques coses positives que pot salvar del Bernabéu, no? Però els estaves perdent.
Sí, jo començaria més a dalt. O sigui, per mi, Lewandowski i Ansu, jo faria al revés. Lewandowski i Ansu han de jugar. I després jo crec que Dembélé és Dembélé o Rafinha. O sigui, no és Dembélé i Rafinha.
Ah, val.
O sigui, i, a més, és que jo crec que en l'inici del fitxatge era això, era o Dembélé o Rafinha, al final és Dembélé i Rafinha, però és un o l'altre, no són els dos. Els dos poden ser en algun partit molt determinat, però la clau del Barça davant, jo crec que sobretot és Ansu Lewandowski i Dembélé o Rafinha o Ferran. Aquesta has de jugar amb això.
I algun dia un híbrid com Gavi fent de quart migcampista o Pedri.
També, sí. Si diguéssim, per exemple, hagués estat bé al Bernabéu.
Clar.
Segurament jugar amb el Valverde del Madrid, que seria el Gavi nostre, no? I hagués estat una bona alineació en aquest sentit. En el terreny dels interiors, jo, per exemple, crec que si és més jugador, és més interior que migcentre, més d'arribada, és un jugador que té gol, o ha tingut gol en el Milan, però que és evident que els dos interiors que té bordats pel Barça són Gavi i Pedri. És evident. El problema de Gavi i Pedri jo crec que és que acaben fosos. O sigui, és que físicament acaben perquè han de fer el treball d'altre. O sigui, si Busquets no arriba, ha de ser Gavi el que faci aquesta feina. Aleshores, clar, els dos jugadors, tant Pedri com... quan es diu, és que el Barça físicament no té el to. Home, no és que no tingui el to, és que segurament aquests dos jugadors del mig del camp acaben el partit físicament amb poca...
Energia, no?
Saps per què acaben fosos, com diu el Santi, els interiors? Perquè el pes el porten als extrems i no acaben la major part de les jugades.
Llavors
estiren l'equip, generen més metres entre línies i com que perden moltes pilotes i no acaben accions, els interiors es passen més temps corrent, pressionant en distàncies molt llargues que descansant amb la pilota.
No, és que és
perquè no descansem amb la pilota. Aquest és el problema. Per això el Bernabéu, aquest híbrid del que parlàvem, hagués estat bé perquè era una eina per intentar... Una altra cosa que no et sortís, però era una eina inicial per intentar pal·liar amb control, al mig del camp, amb més control, almenys intentar-ho, el desgavell que poguessis tenir a l'última línia amb jugadors que físicament, evidentment, no et poden córrer metres al darrere.
Amb el desgavell, o sigui, perdó, amb les baixes prestacions de Rafinha i de Dembélé com a extrems, estem molt condemnats. Bueno, és que és una fatalitat extraordinària. És que Dembélé va haver-hi moments que semblava que per fi prenia decisions correctes i Rafinha va començar la temporada molt bé, marxant de tothom, no? Ara res, i, esclar, ahir mateix hi havia moments que, en comptes d'anar-se fins a la línia de fons, doncs ja feien la centrada, no lateral, sinó frontal, amb l'avantatge pel defensa que la veu arribar de cara, no? Sí,
i, Xavi, de tant en tant, en aquests discursos crítics que té a la roda de premsa, l'altre dia va dir una cosa, va dir, quan li va dir, bueno, però a què decisions te refieres? Bueno, pues, no sé, pues, quan parlava del cervell, no? Que el cervell que s'havia de tenir més que el múscul al cervell. I deia, bueno, pues por ejemplo, si vas en una transició 1-5, pues entender que no te la puedes jugar 1-5, que tienes que frenar, pisar el balón y volver a empezar. No,
per Dembélé.
Però quantes vegades ho han vist, això?
A part Dembélé, sí, sí. Bé, jo crec que ha quedat bastant clar que la defensa, clar, Xavi haurà d'anar fent el que pugui aquests dies, però Sergi Roberto un dia a lateral dret, un altre dia Araujo al lateral dret, sempre em confonc, Koundé al lateral dret i potser hauran de jugar Piqué i Eric, un altre dia haurà de jugar Eric i Marcos Alonso de centrals i Abde i Valde a l'esquerra o Alba. Bé, haurà d'anar jugant...
Amb això, només una coseta, Aleix, molt, molt ràpida, del tema dels laterals, que jo crec que és important també que el lateral dret que tenia en ment Xavi fins a gairebé al final del mercat era Azpilicueta.
Clar.
I aquí li cau un jugador que ell tenia ja i després ve...
Bellerín,
que és una mica una oportunitat de, escolta, podem portar aquest jugador, però que la idea que té ell durant tot el mercat és tenir un lateral com a Azpilicueta, que també pot jugar de central.
Sí. Bé, doncs en la defensa veurem què fa. Al mig del camp, jo crec que tot tenim clar, ja veurem què fa Xavi, que Frenkie de Jong hauria de jugar de pivot amb Pedri i Gavi, no? I al davant, jo crec que ja estaríem bastant consensuat, no? Lewandowski, Ansu i un dels extrems purs, no? Aquest seria potser... el diagnòstic i la possible solució que pot trobar Xavi en els pròxims partits. A veure si ho fa i a veure com encaixa. I ara anem a la figura de Xavi, el cinquè interrogant.
Nunca en la vida va a pasar que yo apunto a los jugadores, pero yo explico lo que nos ha pasado. Estoy en el barco capitaneando esto.
Xavi és ja el focus de la crítica. Quina és la seva responsabilitat en la situació de l'equip?
Un error mío también de no transmitir, a lo mejor de no poner más énfasis en lo que tenemos que hacer.
¿Com queda la figura de Xavi Hernández? Antoni, arrenca tu.
Home, jo crec que queda tocada, però de cap manera enfonsada, no? També podries pensar fins a quin punt ell és, diguéssim, algú que rep com la responsabilitat d'unes expectatives de recuperació d'un Barça que tornava molt més ràpidament del que podríem esperar. Després, per mi hi ha misteri sense resoldre, és a dir, això que dèiem ara dels extrems, o és a dir, com la millor versió de jugador s'ha apagat de seguida, no? A vegades penso que potser o no l'entén el que els demana, o tan creient com és en el sistema, té aquesta, diguéssim, menor capacitat d'adaptació als petits retocs que a vegades has de fer en un partit i que han fet tots els entrenadors tota la vida. Per què? Perquè tu has vist entrenadors, o sigui, el mateix Cruyff, no? per dir alguna cosa, per anar a l'essència de la idea, no? O Pep, doncs, que en determinats moments, segons quins rivals, partits importants, fan retocs. No sé, jo a vegades em sembla que és una mica massa esclau de la idea, no? Però... compte també, un entrenador sol no és un projecte. Un entrenador sol no és un projecte. És una cosa molt més important, molt més col·lectiva, de quins mitjans posa el club, d'amb quines persones posa, tant els que treballen amb l'entrenador com els que tenen alguna cosa a veure en les decisions esportives i tècniques. I, per tant, doncs aquí, i és normal, perquè venim d'uns anys fatals, doncs hi ha hagut una pressa enorme per dir doncs hi hem tornat i aquestes coses no sempre volen presses. I potser hem d'admetre que amb aquests jugadors
les notes a final de curs
es farà el que es podrà, sí.
Per tant, paciència, no?
Sí, jo crec que sí.
Sí, sí. Tu, Santi, com queda la figura de Xavi, si creus que s'ha de tenir paciència encara, passi el que passi en aquests pròxims partits?
Jo crec que cap dubte. hi ha que creure en Xavi sense cap mena de dubte en absolut. És l'entrenador, no pot estar sotmès al que va estar en el seu moment sotmès Koeman, i és l'entrenador del Barça i es confia en ell, s'ha de confiar en ell, i la gent ha de creure en Xavi sense cap mena de dubte. Estic d'acord amb el Toni, ha de fer qualsevol cosa per... sí, segurament ha de tenir una mica més de cintura, segurament, i ha de fer canvis sobre el que s'ha vist, segur. La clau del Xavi ara és si realment té diagnòstic. Perquè sí que ha explicat el que passa. I ho hem vist, però ha sigut, jo crec, que descriptiu, no analític. O sigui, a mi em falta, manca, d'alguna forma, l'anàlisi del diagnòstic per saber si realment això es pot...
Això pot anar... No?
Sí, escolta, mira, això és el que falla realment i per qui anirem. La descripció està ben feta. Pots posar més el focus en una cosa o en una altra, però és una qüestió descriptiva. Jo crec que manca ara la qüestió analítica. En la qüestió analítica, si sap realment quin és el diagnòstic, se'n sortirà.
Sí. Jo crec molt ràpidament que Xavi a les rodes de premsa ha explicat, no?, ha repetit molts cops allò de l'error puntual. Jo crec que sabem, Xavi explica per què el Barça ha perdut el partit, per què li han fet aquests gols, però no per què no ha guanyat el partit. Què li falta al Barça per fer un bon partit i poder imposar-se, dominar el partit i acabar guanyant? Jo és el que trobo faltar una mica de les explicacions de Xavi. Ara, jo crec que hi ha d'haver confiança. El que passa que crec que hem viscut en unes dents de serra, no? Quan va arribar, Xavi va començar a millorar de poc a poc, fins que va arribar al 0-4 i vam pensar, hosti, que es pot guanyar.
Hem tornat.
I de cap l'equip allà va caure. Però vam veure que l'equip era capaç de jugar a un nivell que ens recordava...
Ho has tornat a veure.
...a un gran Barça.
A Munic.
Ha tornat a començar la temporada amb nous fitxatges, ha anat creixent el Barça, vam arribar a Munic pensant, hosti, la primera part d'ahir, el Barça li està fent mal al Bayern de Munic, per a la segona i a partir d'allà tornem a caure, no? I crec que estem en aquest moment de que li hem vist a Xavi la capacitat d'aixecar l'equip, però ara el que ha de fer és enlairar-lo i mantenir-lo.
David, què?
Primer de tot, sobre la paciència, totalment d'acord amb el que s'ha dit a la taula, se n'ha de tenir, perquè no es construeix en 3 mesos el que has destrossat en 6 anys. I aleshores venim d'una situació molt difícil i ara no podem demanar que fem un equip campió que controli tots els detalls en molt poc temps. Vull llegir el tuit d'un observador futbolístic a Twitter, que sincerament hi estic d'acord, i deia, entre altres coses,
qui és,
que
perdona,
sí. Qui és? No, bueno, he vist unes coses, no de molt renom, però hi ha un dels analistes que habitualment a Twitter doncs fan aquell desglossament del que són els partits del Barça, no? Però un dels tuits deia una cosa que és veritat. Si hagués existit Twitter a l'època del Johan, que va trigar 3 anys en guanyar una lliga, no, per exemple, i va guanyar una Copa del Rei pràcticament amb el cap mig tallat contra el València, doncs segurament
a Madrid,
contra el Madrid al Mestalla.
Contra el Madrid a Mestalla, al revés,
2-0. Gols de Amor i Salinas. Doncs probablement, no, si hagués existit, doncs probablement el Johan no hagués pogut fer les 4 lleis de la Copa Europa. Per tant, és l'exemple que vull posar perquè la gent entengui.
Jo no crec en aquest exemple. Jo no crec, perquè el Johan el primer any es va veure un futbol espectacular.
Sí,
Barça.
Sí, home, però hi va anar bé.
Vas veure que aquell equip jugava a futbol d'una forma espectacular el primer any.
L'exemple que poso és el nivell de pressió que hi ha...
A més, va guanyar un títol.
Veient que hi ha sectors del barcelonisme, almenys dels que podem assistir a les xarxes socials, que estan ja intentant cremar-ho tot, hem llegit missatges de Xavi Alt...
És quan l'assemblea li demana el cap de Johan Núñez. Per favor, demano.
Imagina't 2 anys queixant-se que posàvem el Liné, que era a la banda, i posàvem un davanter centre que jugava d'extrem perquè volia jugar d'extrems i no tenia extrems, i posava el Liné, tot aquest tipus de coses, guanyant una recopa, perdent la Lliga contra el Madrid de la Quinta, etc. Em referia a això. Per tant, era un argument que volia utilitzar per dir, escolta'm, calma, que el projecte veritablement de Xavi ha començat aquest any i això té el rebut.
És un debat llarg, però... és un debat llarg, però hem de superar tot això. O sigui, jo crec que hem de superar tot això, perquè és que, o sigui, si no, al final, tenim... el president Laporta ha de superar o igualar el sextet que va fer a l'altra etapa. El Xavi ha de superar el Guardiola amb el concepte del cofisme. Lewandowski, el Dembélé i tal, han de superar Messi. O sigui, estem anclats amb el que és el passat. Diguéssim que és un passat gloriós i brutal i sensacional i sempre hi ha una referència constant a allò, no? Aleshores és molt difícil avançar. Ja, o sigui, Xavi ha de fer el seu propi camí. Ja, ha de fer el camí de Xavi.
Està molt bé, Santi, el que dius, però és que no he parlat d'això en cap moment.
No, però, dic, però és, al final és aquest el debat. Diguéssim, hem d'anar superant això, perquè, el que, clar, sí, està bé, no, però és que Cruyff el primer any, és que Guardiola el primer any, no, és que Guardiola jugava amb Iniesta, és que l'altre tal, és que, clar, ho vam fer.
I a Rijkaard se'l va discutir també, i a Rijkaard se'l va discutir també, i va estar un efecte de
situació. Però això,
tu també volies defensar, tu estàs defensant.
Ah, sí, defensant l'exemple, per exemple, per defensar que s'ha de tenir absoluta calma, i ho diré jo, que em sembla que no sé si el que més, però com a mínim amb el que més estic equiparat a l'hora de defensar que Xavi havia de ser l'entrenador del Barça. Per tant, des d'aquest punt de vista, em sembla que sóc poc dubtós. Per tant, calma absoluta. El que volia dir és que crec, en la línia del que deia l'Antoni, que hi ha hagut un error del discurs del club a l'estiu. És a dir, jo crec que el discurs ha estat excessivament triomfalista. I crec que Xavi, un dels errors que ha comès, del meu punt de vista, és comprar-li part d'aquest discurs al president. Perquè a mi em va agradar molt la roda de premsa l'altre dia, Xavi, el dissabte, dient, escolta'm, això és un procés, vull dir, això no va de la nit al dia, i el projecte acaba de començar. Però això hauria estat bé que s'hagués dit a l'estiu, també. Perquè a l'estiu ens vam omplir la boca, que teníem una gran plantilla, i jo deia, una gran plantilla s'ha de veure, però si tens una gran plantilla després has de fer un gran equip, i no té res a veure. I això té un procés, i és llarg, més llarg del que la gent es pensa. I li vam vendre a la gent que guanyaríem un títol darrere l'altre. I això va més lent. I per acabar, el que vull dir és que la calma i la paciència amb Xavi, evidentment, ha de venir acompanyat d'un entrenador que veiem que intenta aportar solucions. Jo crec que, sense cap mena de dubte, Xavi, que és molt més autocrític del que la gent es pensa o del que transmet en públic, tinc que tot el que farà.
A veure si ho veiem dijous, això, no? I comença a girar una mica la truita. Escolteu, abans de tancar tertúlia, bé, ara seguirem parlant del Clàssic, perquè avui hem muntat un Això no té nom especial amb Joan Josep Pallàs, cap d'Esports de la Vanguardia, Xavi Aldecoa i Toni Muñoz, amb els quals també intentarem analitzar tots els problemes que té el Barça i com els pot solucionar. Però abans, mireu, és que vull que escolteu això que ha passat avui. Ha començat a l'Audiència de Barcelona el cas Neymar Diz. El jutge que presideix el tribunal es diu José Manuel del Amo. I ha tingut moments com aquests, per exemple. Ha deixat marxar Neymar i tota la seva família cap a París perquè el futbolista estava cansat. I ho ha explicat així José Manuel del Amo, ja veuràs.
Si no hay ningún obstáculo por el resto de partes, se les eximiría de continuar en sala haciéndonos eco de lo que nos ha manifestado y efectivamente es notorio. Bueno, yo de hecho, el señor da Silva Santos Jr. estaba marcando un gol y yo estaba ya en la cama. O sea, con eso lo digo todo.
No? Això era ahir, que el Neymar va marcant el PSG 1 Marsella 0 i diu el senyor Neymar estava marcant un gol i jo en la camp, por lo tanto que se vaya a casa i que siga el juicio de
ser a casa. Hi ha un altre que és millor.
No, això sí, espera, diu. Neymar ha de declarar sobre aquest cas, amb Diz. Doncs el jutge, José Manuel del Amo, s'ha mirat fins i tot el calendari de la Lliga Francesa perquè no afecti.
A ver, es público y notorio cuál es la condición del señor Neymar da Silva Santos Jr. como jugador en activo del Paris Saint-Germain. Estamos en plena Liga, estamos en plena Champions. Ya le adelanto al señor Neymar, que este presidente del tribunal, que además es el ponente, ya ha mirado el calendario de la Ligue 1, de la Ligue 1, o sea, sé cuál es el calendario de partidos de la Liga Francesa y también sé cuándo hay partidos de la Champions.
Y al final no le ha demanat un autógrafo.
Sí,
espera. Els dos últims documents d'aquesta vista d'avui, perquè és espectacular. Hi havia, evidentment, Bartomeu, Rossell, tota la junta directiva d'aquella època, amb Donizio Bizarreta, que era el director esportiu.
També, doncs bé,
una de les advocades li pregunta a Zubizarreta per justificar el fitxatge de Neymar, doncs, si els jugadors tenen molt pes a l'hora de decidir els fitxatges. I passa això. Apareix el jutge, José Manuel del Amo, al mig de la resposta del Zubi.
¿Qué importancia tiene la voluntad del jugador donde quiere jugar para un fichaje?
Decisiva. Ya le contesto yo. Decisiva. Es decir, estoy seguro que el señor Zubizarreta, el señor Rossell, el señor Bartomeu están de acuerdo conmigo. Decisiva. Hay una frase en el mundo del fútbol, uno no, si no quiere seguir en un equipo, no sigue. Y si quiere jugar en un equipo, y tiene las posibilidades, acaba jugando.
I una canya, por favor, otra canya.
Rajoy ha fet molt de mal, perquè Rajoy no, llegia el Marca.
És el jutge. No? Però s'ha muntat una tertúlia esportiva, futbolera,
en ple... Jo crec que sembla a l'anunci de... Aquest sembla el tibetà de l'anunci del Simeone. Sí. O sigui, és just el mateix.
Espera.
Però és que, a més, li estan preguntant a un testimoni i no el deixa contestar. Que això és un judici.
Espera, Toni, espera. Atenció a l'últim.
Ara ve l'últim,
ja veuràs.
Comença a respondre a Zubi després d'aquest alegato que ha fet el jutge. Ja se lo digo yo. Es decisivo lo que quiere un jugador. Zubi respon a la pregunta. Zubi respon.
Forma parte de la obviedad, del terreno de lo obvio. Y claro, preguntar sobre eso...
Es decisiva, simplemente no voy a postillar evidentemente lo que dice el señor juez, pero es decisiva siempre y cuando el club que me quiera fichar, al que yo quiero ir, me quiera fichar.
Y a veces, ¿no? Porque... hay algunos que le ponen a su perro, le pusieron de nombre Messi y luego acabaron jugando en el Madrid, claro, ya. Bueno, es Isco. el caso de Isco, fíjese, ya le doy más datos.
Eso es el jutge parant el Zubi.
Es brutal. Aquest senyor és de l'Audiència de Barcelona, no?
Sí, José Manuel de l'Amo.
Pues aquí el senyor de l'Amo Castelló, no, però crec que és el entrevista. No, aquí dilluns...
Que ens ho expliqui, no?
Hombre, sí, sí.
Més que entrevista de tertulià.
Hombre, senyoria, però esto...
No, però és que perquè la primera...
M'ha semblat fora d'allò.
Són moltes hores de Marca, eh? I d'As, eh?
Sí. Aquest senyor, lo del perro de l'Isco.
Perquè, clar, el penúltim document que has tret del jutge, la pregunta que li fan a Zubi, lògicament, és per...
Justificar el fitxatge.
Assevarar qüestions sobre el judici. I a partir d'allà treu un debat futbolístic.
No, i parla del gos d'Isco.
A ell no li interessa. No li interessa el judici. No li interessa el que has dit.
És el judici de la seva vida.
A l'amo no li interessa el que has dit.
Aquest fa 3 anys que està dient... Neymar, és que lo tendré jo.
Sí. S'estan jugant 5 anys de presó. Poca broma.
Jo crec que Neymar pot estar... Pues mira, que pot estar tranquil, Neymar.
No se preocupe que m'he mirat el calendari de la Liga Francesa.
No le haré venir un dia de partit.
Bueno.
Així estem de distrets. Amics, sí. Moltíssimes gràcies, que dijous la sort ens somrigui i a veure si dilluns que ve el Barça està més tranquil. Dilluns que ve, prèvia del Bayern, ja gairebé. Oh, Déu-n'hi-do. Gràcies, us llegim. Gràcies.
Vinga,
adéu, bona nit. Vinga, una pausa i això no té nom, especial clàssic.
Tu diràs amb Aleix Pariser. És el moment de fer la teva aposta a Esportium Ponés, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, Esportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya. Esportium Ponés. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
Segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la Gala Femenina de Futbol Europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Això no té nom.
Canviarem la taula del Tu diràs i seguirem parlant una estoneta més del clàssic per acabar de llepar-nos les ferides, que deia el gran Raül Llimós quan feia aquí algun programa. I ho farem ara amb el trident d'aquest any de l'Això no té nom, que són el Joanjo Pallàs. Hola, Joanjo.
Hola, bona nit.
Cap d'Esports de La Vanguardia, també el Xavi Aldecoa. Hola, Aldecoa.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. I el Toni Muñoz, també de La Vanguardia. Hola, Toni.
Bona nit, per dir alguna cosa, eh?
Sí. Encara dura, Toni?
Sí. Uf, fatal, eh? Porto un dia molt dolent, la veritat. Sí. Ja no vaig poder dormir ahir. I avui que m'arrossego durant tot el dia i encara ho porto fatal, això. Eh?
Sí, entre això i el judici, de Neymar, sí. De la Dobrovolski, aquesta del Mainat, no sé dir-la mai.
Dobrovolski.
Estem distrets.
Estem distrets.
Mira, per cert, has estat al judici de Neymar?
Sí.
Què tal?
Bé, aviam, previsible, però ha passat una cosa que no és gaire previsible i no és gaire habitual en el món dels tribunals, i és que han deixat que Neymar se n'anés. Vull dir, avui el jutge tenia màniga ampla amb Neymar, vull dir, ha sigut supercomprensiu, a l'hora de dir, bueno, és que clar, ja entenem que vostè, clar, és futbolista i vostè ha d'entrenar i tal, i bueno, la gent que acusa i que jutgen també té la seva feina i no tenen tants miraments, no? Però bueno, s'ha trobat amb un jutge, bé, comprensiu, benèvol. I al final, benèvol, i com que ha deixat que Neymar marxés, doncs la resta d'acusats els he dit, també poden marxar. I aviam, avui hem vist a tots els acusats, però jo crec que demà i la resta de sessions del judici no els veurem.
Sí, hi ha una frase també que diu m'he mirado el calendario de la Ligue 1, que no se preocupe, que se l'adaptarem. Això què és?
Sí, 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 no, s'ho havia mirat tot i sí, sí, al final fins i tot ha canviat, ha modificat el calendari de sessions perquè declari Neymar abans que ningú, i fins i tot hi ha una cosa que és el dret a l'última paraula quan s'acaba el judici, allò de vol dir alguna cosa abans que s'acabi i tal,
sí, sí, sí.
Doncs això li he dit, mira, si no vol, doncs no cal.
No vingui més, no?
No vingui més, vingui demà, és a dir, d'aquí unes hores tornarem a tenir Neymar al judici, declararà, jo crec que no dirà gaire cosa, i agafarà les maletes, se'n tornarà cap a París i ja està.
El cas Neymar és esperpèntic, no? Vist ara en perspectiva tot el que ha passat en aquests anys. Bé, estic fent test per no parlar del clàssic, però n'acabarem parlant, no, del clàssic.
No ens exoneres, no, de parlar del clàssic.
No, no. Què, què? T'he sentit una mica aquest matí amb el Basté?
Una mica? Hem estat una hora, ja.
Sí, sí.
Què has dit? Jo no t'he sentit, jo estava al judici.
Vols que t'ho repeteixi?
Sí.
Doncs mira, ves a la carta. jo també estic d'humor, saps, Toni?
Però ara que han passat unes hores i ho has madurat, què? Has canviat d'opinió, no?
És veritat que quan estàs en calent i veus la funció allò en directe, ja fas un exercici de contenció perquè has d'escriure i un no pot escriure com si estigués al bar. És a dir, hi ha una responsabilitat periodística.
Haguessis dit pagenades ahir, al Bernabéu?
Sí, i aquest exercici de contenció, diguem que va modulant-se, veus, fas una cosa que és molt de... que faig jo molt perquè vaig arribar molt tard a Madrid, i en lloc d'anar-me'n a dormir o a llegir un llibre, o que també ho vaig fer, però abans vaig mirar els programes de tele que feien el resum i tal, perquè quan estàs al camp ho veus tot, però vols tornar-ho a veure, vale? He dormit poc i avui estic, diguem que ho veig amb una perspectiva diferent, però no, diguem, aquella dita popular que diu que el pessimista és un optimista ben informat, jo estic aquí ara. O sigui, crec que el Barça...
Estàs buscant arguments per ser optimista.
No, no, no. Estic pessimista.
Clar, però has de trobar els arguments per acabar sent optimista.
Perquè sap el que hi ha.
Sí, jo crec que tots vam pecar de... Ens vam deixar emportar per una onada d'il·lusió que fins i tot en el fons sabíem que era irreal, però ens agradava. Per què? Perquè hi ha tantes ganes de que el Barça li vagi bé, perquè el Xavi és collonut, perquè fa molts anys que el Barça està fatal, que tots es vam esverar una mica massa. Jo crec que m'implico perquè jo normalment faig unes anàlisis realistes i podria no implicar-me, però prefereixo fer-ho per una qüestió de generositat. Però crec que ara s'ha vist que això dels canvis radicals en futbol passa moltes vegades, molt poques vegades, i que aquesta sortida del desert doncs és més, serà més llarga.
Però jo no hi estic del tot d'acord, eh? Jo crec que el Barça té jugadors per jugar bé i ens ho ha demostrat. És a dir, que si ara Xavi toca o corregeix algun dels problemes que té, hi ha una plantilla per guanyar la Lliga...
Aviam, aquí és on jo començaria a discrepar.
Per competir-la, com a mínim. Jo
començaria a discrepar amb una cosa. És... la valoració dels fitxatges que hem fet ha sigut molt apriorística. Hem considerat que aquests jugadors eren la rapera. Jo crec que hi ha alguns que sí. Koundé, per mi, és un fitxatge espectacular, però hi ha altres que no.
I hi ha Rafinha, per exemple.
Rafinha, no, però... Ferran Torres, que es fitxa a l'hivern, és a dir, amb el projecte actual. Són jugadors que han costat més de 100 milions d'euros. I... Rafinha, li veus coses? Sí, jo li veig coses.
Sí.
Però i si el compares amb els grans davanters de la història del Barça, els 10 millors extrems? I si comences a recordar el que era ser davanter del Barça en les millors èpoques? I si recordes a Rivaldo? I si recordes el que és...
És un ser davanter... 25 anys, però vull dir, acaba d'arribar, deixem un marge,
jo crec que estem pecant de... El desig ha anat molt per davant de la realitat en el Barça aquest any.
Això també.
I crec que s'ha de fer una reflexió.
Però és real, jo crec, Joanjo. Jo crec que era real. És a dir, el que vam veure era real. Era un equip de futbol que semblava ben construït, que els jugadors funcionaven, però ara què està passant? Doncs que hi ha un esgotament... I
a l'octubre.
A l'octubre. I això és el que a mi em sorprèn. És a dir, jo per això crec que s'ha de mirar més a la banqueta que no tant als jugadors. La gestió que s'ha fet de certs futbolistes, tu veies ahir Pedri esgotat, i dius, ostres, com pot ser que aquest tio a l'octubre estigui esgotat? Bueno, doncs perquè ho ha jugat tot. I dius, home, i potser si teníem una mica més de banqueta aquest any, per què no hem dosificat una mica?
Jo crec que Pedri se l'ha dosificat, eh?
se l'ha dosificat, no va jugar aquell amistós contra el City, ha sigut suplent en més d'un partit,
doncs no entenc per què està fos.
Jo crec que és un tema mental.
En aquesta sensació de que teníem de tot aquest optimisme, per exemple amb el tema de l'Aubameyang, que vam dir, ostres, ens donen molts calés, no ens caldrà, que ja tenim una davantera molt bona. I ara mateix unes qüestions que falten moltíssimes coses, ho vam veure ahir, però és gol. És que si no fot un gol al Lewandowski, Rafinha no té gol, Dembélé no té gol. O sigui, donava la sensació com que ens sobrava l'Aubameyang i podíem vendre'l perquè ens donàvem molts calés. També és a dir que ahir, quan estàvem enviant-nos whatsapps després del partit, aquí l'únic optimista i l'únic que demanava paciència era jo, perquè el Toni estava que ho cremava absolutament tot.
No, jo estic encara per cremar-ho tot, la veritat. O sigui, a mi m'ha deixat molt decebut, sincerament, els plantejaments que ha fet Xavi en aquests partits. O sigui, sincerament, el partit contra l'Inter, el plantejament a l'inici és molt dolent, i tot i veure que és molt dolent, no canvies la dinàmica i acabes perdent, per no canviar a temps. A la tornada de l'Inter passa el mateix. Ahir surts malament, és a dir, veure, o sigui, pensar que el Madrid atacaria per l'esquerra amb Vinícius és una cosa que no cal ser molt, no?, molt avispat per veure-ho. I què passa en el primer gol? Que t'ataquen per l'esquerra amb Vinícius i no arribes ni al refús. Vull dir, que és increïble. I això és el que jo penso que és un mal plantejament. I al final no és que tinguem un mal equip, és que s'han plantejat molt malament els partits. I crec que tal i com s'ha gestionat els jugadors, clar, arriben... Ho juguen tot, arriben als partits importants, juguen malament, no tens recanvi, i ahir treus en Sufati i Ferran i dius, ostres, doncs encara podien haver jugat una mica més.
I Gavi, que també.
I Gavi. I aleshores dius, home, doncs potser el que hem de fer, si estàs veient que portes tres partits amb Dembélé i Rafinha que no funciona, però què ha passat? Que tu també, jo dic tu també, parlo de l'entrenador, al final ell no ha tret prou profit. Rafinha l'ha canviat tantes vegades de posició, l'ha desquiciat canviant-lo al minut 60 sempre el primer canvi, quan a vegades era millor que Dembélé, que al final, clar, el tio ja no sap ni on està. I jo crec que la gestió dels futbolistes que s'està fent doncs ha portat a aquesta situació.
Però això llavors vol dir que hi ha un problema futbolístic que està detectat o que es podria detectar i que se pot solucionar.
Bueno, o que no es detecta, aquest és el problema.
Però en això hem de ser optimistes, que si se solucionen aquestes mancances, pot créixer.
No s'ha de lutar a l'entrenador, com fa a Xavi, com fa el Toni. Jo crec que ara qüestionar la figura de l'entrenador, ens descriurà com un equip al Barça petit, inestable, que pensa ja en carregar-se un entrenador, cosa que és, jo crec... No
carregar-se'l, però és veritat que s'ha equivocat i no, crec que ell ho ha de veure.
Ja apunta cap al Xavi, jo crec que no, jo també sóc partidari de paciència.
Jo crec que victimitzar els jugadors és un mal negoci. És a dir, és que Rafinha no sap on juga, és que l'han canviat molt al minut 60. Escolta'm, això és el Barça. Si tu no et poden canviar al minut 60...
Però té part de raó que té un enamorament amb Dembélé estrany, Xavi.
Jo a la part de Dembélé sí que te la compro. O sigui, crec que s'insisteix massa. Abans les pilotes totes anaven a Messi, ara totes les pilotes van a Dembélé, i crec que no s'ho ha guanyat, aquest jugador.
Sí, jo crec que per la fixació amb Dembélé és evident que no l'entenem. El plantejament a Milà és dolent, el de la primera part, directament.
No ho entenen els jugadors, això? Jo crec que el plantejament era bo, però no ho entenen i no ho apliquen bé els jugadors.
És un experiment fallit, entre altres coses, perquè si tu estàs construint un equip, clar, no el maregis.
Exacte.
És a dir, ves una mica...
A lo segur.
Sí, clar. I a més allà tu jugaves ja la vida, tires una part que jo no vaig entendre. Jo el que més m'estranya del Barça de Xavi és la poca...
El control de pilota, no?
Sí,
que té.
O sigui,
perquè juga pels extrems, és que s'han deixat de jugar pels extrems.
Però si alguna cosa tenia Xavi com a jugador, era com ell marcava el temps dels partits. I, per exemple, el dia de l'Inter a casa, al camp del Barça, el Barça no va parar el partit ni mig segon. Però és que ni mig segon.
Precipitació.
I això jo sí que ho trobo a faltar, que el Xavi, amb el que era un cronòmetre amb potes, i et decidia quan parar el partit i quan no ho vegi traduït en el seu equip, perquè el seu equip necessita molta pausa moltes vegades.
Però això potser si Xavi no és així, perquè l'any passat ja ho vèiem, això.
Jo crec que sí
ja
que ho és, però
que no aconsegueix
transmetre aquesta idea perquè li està costant. És obvi que li està costant.
Però perquè necessitem temps. O sigui, si us fixeu, reïma amb el passat.
Jo crec que en això estem tots d'acord, Jo també demano paciència i calma per Xavi. Jo crec que anar canviant de projectes tan ràpid no és bo.
Depèn d'una cosa. Quan el Rijkaard estava molt discutit, estàvem a 13 punts del Madrid. Ens havien eliminat dels Champions. El Madrid va guanyar el Barça al Camp Nou i el va mantenir a la porta, i això va ser l'origen dels èxits de després.
Però que arriba d'hàbits, i et canvia una mica el sistema.
Hi ha un jugador que es diu Kanté, que queda lliure l'any que ve, que podria venir a la... No, però potser estem en una peça, com va passar amb el Davis, que aquesta peça va ordenar tot, perquè ara tenim un jugador al centre, com és Busquets, que crec que hauríem de parlar també,
sí, ara volia treure,
que no està en el seu millor moment, i potser una peça canvia la dinàmica. Llavors jo apostaria per la paciència.
Jo estic molt a favor de la paciència. Ja m'heu sentit parlant de demanant estabilitat al club i tal, però aquí hi ha hagut un problema, que és que s'ha alimentat la pressa des de la pròpia institució.
I tant!
I l'eufòria des de la pròpia institució. I el fer volar coloms des de la pròpia institució. Si tu
però
que repasses...
tens un equipàs de veritat o no? O és objectiu que tens un equipàs
però
o no?
Però on vens? Sí, sí. Encara que el Guardiola tenia un equipàs...
Sí.
I com parlava dels rivals? Com si fossin el Bayern de Múnich, el Bayern sí, cada dimecres sí. I cada diumenge. Per què? Perquè la humilitat, ja quan ets un bon equip, la necessites. Però si vens d'on vens, sigues humil. Sigues humil. I el Barça no ho ha sigut.
I perquè mentalment no és fort. Però mira, ara parlaves del Pep. La primera temporada del Pep al City, que es van gastar 250 milions, va quedar tercer, el van eliminar a 8 anys al Mònaco, i van tenir paciència, i gràcies a això
veies,
el Manchester és el millor
equip
del món.
Però veies que estaven construint alguna cosa. Què estem construint aquí? Aquí hi ha una cosa que jo és el, només vull posar sobre la taula. Parlem de paciència, d'acord. Quant de temps porta Xavi com a entrenador? Un any! És que sembla que acabi d'arribar, porta un any.
Però amb la plantilla aquesta són
bueno,
dos mesos.
L'herència de Bartomeu és llarga, també. Sí, o sigui, bueno, té uns capitans, però, té uns jugadors
encara,
que s'han de treure.
No, encara no ha estat capaç de transmetre com s'ha de jugar.
Però que,
això és el que em preocupa. No dic que no s'hagi de tenir paciència, però a mi em preocupa.
Jo t'entenc el que vols dir, però en l'11 d'ara hi ha 5 o 6 jugadors nous que els hi han de donar marge.
Són més bons, que són més bons que els que hi havia. El problema és que al final acaba sempre... per les raons que sigui, aquí hem tingut mala sort, havent d'apostar pels mateixos que hi havia els altres anys. I aleshores això és el que una mica l'excusa de dir, mira, has de fiar-ho tot a Jordi Alba, a Busquets, a Piqué, que òbviament s'ha demostrat ja que no estan per jugar a partits tan importants. Jo dic que jo crec que Busquets, que Piqué i que Jordi Alba segueixen sent superútils en aquest equip. Ara, potser no han partits tan transcendentals ni tampoc Busquets jugant-ho tot, com està passant. Quin és el problema? Doncs que al final no s'ha fitxat a cap mig centre substitut de Busquets, titular, ni un.
Nico s'ha dit del València.
Bueno, i Pjanic.
I Pjanic,
eh? Pjanic.
I jo crec però que... hem fet una planificació esportiva collonuda, eh?
No? Estaven les posicions doblades.
Una altra del missatge que va calar. I que jo crec que és injust fer un examen ara... de la figura del director esportiu. S'ha de fer al final, però és que se l'ha elevat d'una manera extraordinària i estàvem al setembre i deies, home, espera't a veure si va bé o no.
Yeah. No Nico quina, fora, el Pjanic fora, Aubameyang fora, i potser ara es necessitaria.
I has fitxat a Rafinha i a Ferran Torres, i Messi ha marxat. Home, sí, depèn de com ho miris. Si parles de només de les coses magues i xules que ha fet, sí, però si te'n vas a l'altre cantó també trobes, defectes. Vull dir, no...
Com canviar la visió després d'un mercat?
No, però hem caigut sempre amb...
Però tampoc s'ha de ser tan catastrofista ara, no caiguem també en el mateix error, ni abans érem tan bons i ara són tan
escolta,
dolents.
Jo defenso
no?
la figura de l'entrenador. Crec que el Barça li ha afectat moltíssim i ho vaig dir en el moment que es lesiona en Koundé i Araujo, dic, marramiau, vigileu amb la Champions. No, perquè el Barça... No. I passa el que passa, perquè perds els dos tios que t'aguantaven la defensa. Perquè com defensa el Barça ara?
No ho sap.
Repasseu la jugada del gol de Valverde i compteu quants jugadors del Barça hi ha dintre l'àrea.
6.
7.
Sí, és escandalós.
No ha defensat mai així el Barça.
No, i tots fora de posició... Sí. Tots
perquè no
sabem
defensar així. Clar. Perquè ningú al Barça l'ha ensenyat a defensar així. Està fent una cosa contracultural, que és defensar colat. No ho ha fet mai. Per què? Perquè està nerviós, perquè no li surten les coses, etc. S'ha de generar una nova dinàmica i ara el repte del Xavi és aquest.
Jo però no t'adones que estàs parlant de coses futbolístiques? Que això és treball.
Però és que jo crec que el
problema... Que Xavi pugui treballar i tornar a indicar-los... Vinga, això ho solucionarem així, mireu el vídeo, aquí l'error. Va, tornem-ho a provar. I això és reiterar.
L'error és pensar que només és una qüestió futbolística. Jo crec, estic d'acord que necessitem temps per fer un equip i jugar millor, però és una qüestió mental. El Barça està ferit des de fa molt de temps per aquest trauma de les golejades de la Champions.
Però que porti un psicòleg, també.
Clar, no, però és molt important, perquè aquesta... O sigui, quan li donen un cop a aquest Barça, el tiren. I això no és una qüestió només futbolística. Tu veus patir els jugadors en quan hi ha un moment de dubte. I jo crec que això ve, sincerament, de les golejades que ens han fotut a la Champions i que ara han fet que aquest equip no només depengui de la qüestió futbolística, sinó de la qüestió mental. Si no t'ajuda ningú, i jo crec que Araujo, Koundé, són jugadors que estan una mica fora d'aquesta dinàmica.
Clar, però els que han fitxat, en teoria, no estan contaminats, no porten aquesta càrrega, no porten aquesta motxilla. Jo per això pensava aquest any, bueno, pots perdre, vam perdre contra el Bayern de Múnich i perds amb el cap ben alt perquè van fer un molt bon partit, però després ve una derrota contra l'Inter.
Hi ha el VAR aquí també, vull dir que hi ha elements,
sí, estic d'acord,
hi ha les lesions, hi ha el VAR, llavors ja hi ha el nerviosisme del Camp Nou, hi ha la desesperació dels jugadors, que vull dir que tot ha anat sumant.
Clar, però que portem molts anys així, eh? És que, clar, quan dius paciència, és que portem molts anys amb aquesta història, eh? I dius, hòstia, quan s'acabarà? Quan s'acabarà? Perquè, a part, és que no estem parlant de perdre, estem parlant de fer el ridícul. I això d'ahir és molt gros.
Hi ha un moment que el Madrid et banya futbolísticament amb el teu joc, que he de tocar,
El Madrid, hi ha hagut un altre error, que aquest ve dels últims anys també, en paral·lel a la caiguda del Barça, era el Madrid no jugar res. Que és un exercici de superioritat moral fastigós, contraproduent, i que no porta enlloc i que mira com està el Barça. Jo crec que aquesta mena de parlar sobre el rival com si tu fossis una cosa meravellosa i el Madrid fos un desastre, jo vaig veure ahir el Madrid. Evidentment, jo no vull que el Barça jugui com a Madrid. Jo no vull que juguessi. Però el que fan, sí, i ells tenen no tenen problemes de consciència, i a mi m'agradaria... Jo els tinc, eh? Si el Barça juga enrere a l'estadi, jo seré el primer que ho criticaré. No estic dient que vull jugar com a Madrid, però el Madrid juga molt bé el que juga. Però molt bé vol dir molt bé. Sí. O sigui, el partit, la sensació que jo tenia al Bernabéu, amb quatre jugades, era que el Barça era un equip amanerat, però que no estava esmolat. No veies amenaça. I quan el Madrid volia marcar gol, el fotia.
Accelerava una mica,
i ahir ens van perdonar la vida.
Sí, ahir podrien haver guanyat.
Perquè hi ha moments... I llavors hi ha un tractament del Madrid amb aquesta disciplina que és fins i tot una humiliació intrínseca, en realitat, també. Perquè t'estan perdonant la vida, que és una cosa bastant humiliant, també.
Més encara.
Només per no semblar aquí el tio...
Alguna cosa optimista?
Ansu Fati.
Sí? No només Ansu Fati. Pedri i Gavi seran millors. Araujo tornarà. Koundé és...
Parlo del partit d'ahir.
Però Pedri i Gavi, per exemple, d'ahir, Ansu Fati, és veritat que comença a jugar millor. Jo crec que ja...
Dembélé s'entrarà algun dia bé, Rafinha també.
Jo crec que Dembélé, jo des de sempre sóc negatiu amb Dembélé. Crec que li donem massa pes, li donem massa pilotes a un jugador que no ha demostrat mai. No és que en el passat va jugar bé, mai. Sempre és un... És capaç d'arribar a fer que jo crec que si anem per aquest camí ens està fent més mal que bé. No ha demostrat...
Escolta, res. I tu posaries De Jong per Bussi ja, d'entrada, o no? O depèn del partit, encara?
Jo probablement crec que el Barça passa més per De Jong que per Bussi, però De Jong, sincerament, no està tampoc donant aquest pas. Ahir no és un jugador amb caràcter. De Jong no necessitem que jugui una mica bé. Necessitem que lideri. I això ja té, jo crec, que la qualitat i el caràcter per fer-ho.
El seu protegit,
Estic d'acord que li falta lideratge, però li falta lideratge al Barça, eh? A aquest equip li falta lideratge. Sí, i aquí hi ha una molt poca correspondència entre la banqueta, l'hauria d'haver, i entre els capitans.
Els capitans no tenen pes a la gespa, que és una cosa molt estranya al futbol.
Això és una anomalia que és molt difícil de resoldre, perquè, a més, el pròxim a caure segurament serà Busquets, que és el gran... Havia de ser la translació de la idea de Xavi dins de la gespa, i ara Busquets està com està. Jo crec que De Jong... serà el mig centre probablement ja dijous, però és veritat que li falta només que tingués el 10% de mala llet de Gavi ja aniríem bé. Però jo, com a jugador estètic, a mi m'agrada molt l'estètica en futbol, l'elegància, el que jo vegi un jugador i m'agradi, jo quan De Jong fa les conduccions, quan el veig jugar m'agrada, però li falta sang.
Creure-s'ho una mica a vegades. Va, Toni, remata-ho. Ets optimista o no amb alguna cosa?
Bueno, sí, amb alguna cosa sí. No, amb alguna cosa sí, no.
No l'hem convençut,
No, jo crec que després de les desfetes dels últims dies, jo crec que Xavi per fi se n'adonarà que no, a l'equip titular en el qual havia confiat no és tan inamovible i que pot entrar altra gent, que potser pot entrar Kessié, que potser pot entrar Ferran Torres, que potser pot entrar Ansu Fati, i que... És això, Rafinha el poden asseure, que Dembélé el poden asseure i que ningú té el lloc assegurat. I jo crec que això farà créixer com a grup i crec que serà positiu a la llarga.
I no oblidem que quan torni Bellerín és un altre Barça perquè és un perfil de lateral dret, quan torni Araujo a partir del gener és un altre Barça, Memphis et dona una opció més en atac, és a dir, que s'han ajuntat una sèrie de coses que també han contribuït el mal joc del Barça i alguns mals plantejaments, sí, sí, des del meu punt de vista, també, de
Xavi. Totalment.
Bé,
totalment.
Dijous més. Això és el millor, que dijous es pot arreglar.
Exacte.
Com dijous no s'arregla, ja ho veurem.
Ja ho veurem, ja ho veurem.
No
veu
calendari fàcil.
Vindreu a mi, com no s'arregla, ja ho veurem.
Villarreal, Atlètic de Bilbao, Villarreal, Atlètic de Bilbao i Bayern de Munic, eh? Tres partits seguits a casa d'UPA, d'UPA. Què? Qui posa la cançó avui? Us heu posat d'acord o no?
No.
No, no ens hem posat gaire d'acord perquè jo he dit de fer una
comissió
positiva. Sí, sí, passa que l'ha feta just quan sabia que ell estava al jutjat i jo estava amb el Basté.
S'ha de ser viu.
Llavors ha dit, poso aquesta, que ja s'assembla. I no ens ha deixat
pas. Sí, no sabíem ni quina era.
Fins a dir tot que la cançó és optimista, imagina.
Li has enviat al tècnic, li ha dit, el tècnic de Recu, posa aquesta.
A veure, què necessitem ara? Una mica de fe, una mica d'optimisme, doncs, una de les joies del gospel, és una cançó de lluita, de drets humans, pues escolta, la We Shall Overcome, que es traduirà, el castellà es tradueix com avançarem, o sigui, superarem el que ens està passant, de la Mahalia Jackson, que és la reina del gospel. És una cançó que, haig de dir, aquesta és la versió original, però l'han versionat Bruce Springsteen, Joan Baez, Louis Armstrong, Peter Seeger, o sigui, és una cançó conegudíssima. Espero que la disfruteu i ens doni una mica d'energia per vèncer algun dia.
Bé, en octubre,
Potser no esteu d'acord amb la cançó. Potser no esteu d'acord amb
la cançó. I veia speech que s'acaba de...
Boníssim, boníssim.
No, és que l'època de l'apartheid la posava molt.
Bravo, senyor de Coa. Escolta, We Shall Overcome, potser no esteu d'acord amb la tria que ha fet, però estarem d'acord que té un gust musical bo, eh? Sí, gospel, sí, de primera qualitat. Vinga, We Shall Overcome, Mahalia Jackson. Quina veu, m'encanta, veus? A mi m'agrada molt el de Coa. Sí, sí, bona tria.
Ens ha portat a missa. Sí. No, perfecte.
Sí, sí. Una mica de cantar, que el cantar sempre dona alegria. Vinga, a veure si ho superem, això. Nois, moltíssimes gràcies per aquest Això no té nom especial, avui amb el Trident d'aquest any, per parlar d'aquesta crisi futbolística que té el Barça i de resultats.
Has vist que no hem dit de què anava l'Això no té nom avui?
Bueno, que no té nom el partit del Barça d'ahir. Això no té nom. Toni Muñoz, Joan Jopallàs i Xavi Aldecoa, moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Us llegim a l'avantguàrdia.
Lord, one day we shall all have peace. One day we shall all have peace. One day we shall all
We Shall Overcome, ens sobreposarem. Aquesta és la cançó que ha triat el Xavi Aldecoa de la Mahalia Jackson. Farem una petita pausa i abans d'encara la recta final del Tu diràs, encara us explicarem que demà tenim Eurolliga de bàsquet al Palau Laurana amb un Barça-Bayern de Munic, que evidentment farem en directe a RAC+1. I també escoltarem avui Bayern-Barça, és, eh? Bayern-Barça, em comenten? Sí, sí, és a fora, no és al Palau. No aneu al Palau demà, que és a fora, és a Alemanya. Bayern-Barça demà a RAC+1, en directe. I després encara escoltarem Roger Torrent, el president del circuit de Barcelona-Catalunya. Avui ha hagut un acte important sobre el futur del circuit. I després, al final feliç, ja tenim per aquí el David Llorenç de Mundo Deportivo. De seguida aquí el Tu diràs.
RAC1. Si vibres amb un gol a Cornellà al Prat o amb les celebracions a Montjuïc, el teu cor és perico i el teu lloc, DAZN. Gaudeix del proper partit del Reial Club Deportiu Espanyol i de tots els esports que vols, on vulguis i quan vulguis. Pericos, benvinguts. Subscriu-te a DAZN.com. A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N-Line 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N-Line 30è aniversari i no passis inadvertit.
Bon dia, sóc el teu algoritme. Sé quantes hores entrenaràs, sé quin menjar demanaràs, sé què vols.
No, no ho saps. Alfa Romeo Tonale Hybrid. Live unpredictably.
Vine a veure'l a Auto 88, concessionari oficial Alfa Romeo a Barcelona i Mataró. Auto88.com. A Romacar, concessionari oficial Ford, disposem de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata. Tenim estoc, unitats limitades a preus irrepetibles només aquest mes. Romacar, a Barcelona, a La Maquinista i al carrer Aragó, a Sant Just i a Sant Boi, únic concessionari fora Catalunya amb 4 premis Charmans a l'excel·lència en l'atenció al client. RomacarABS.com.
Arriba el nou Mazda CX-60, el SUV de 327 cavalls amb etiqueta 0 i 6 anys de garantia. Artesania japonesa perquè gaudeixis de cada moment. Nou Mazda CX-60 híbrid endollable. Crafted in Japan.
Descobreix-lo a Romakuruma, concessionari oficial Mazda a Sabadell i Mataró. RomakurumaMazda.com.
Vull una moto.
Doncs a Vespa Balart, només durant aquest mes, tenen tota la gamma de Piaggio Beverly des de 78 euros al mes. La tenen en 300 i 400 centímetres cúbics. Tots els colors disponibles. I te l'emportes l'endemà, sense esperes. I a més...
Para, on has dit?
Només al concessionari Vespa Balart a Barcelona i l'Hospitalet. GrupBalart.com.
GrupBalart.com? GrupBalart.com?
Doncs això que dèiem, que el Barça de bàsquet juga demà a Munic. A Munic, de fet, és setmana de dos desplaçaments. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Aleix Parissa, bona nit.
Munic,
sí.
Dimarts, Kaunas, dijous, demà, com dèiem, aquest primer assalt d'aquest back-to-back del Barça a l'Euroliga contra el Bayern.
Demà a Terres Bavareses, on ha aterrat l'expedició fa una estona, tot plegat després de probablement la millor setmana sencera de competició de l'equip de Saras aquest curs, encara sense Mirotić, però al qual se li comencen a veure alguns brots de la feina feta de pretemporada amb les noves peces, creixent Satoranski, creixent Vesely, bons minuts d'Òscar de Silva a la victòria contundent davant el Baxi d'abans d'ahir, que va succeir el triomf de l'Euroliga en el primer clàssic del curs, i una altra contundent victòria a la pista del Fuenlabrada. Per tant, demà, a pel quart triomf seguit per seguir creixent en aquesta fase de construcció del curs. Parla Saras.
Orando, yo creo que hemos tenido muy buena semana, semana pasada, y pues esta semana es muy, se presenta muy difícil para nosotros, ¿no? Dos partidos de Euroliga fuera, Tenerife en casa, empezando por Bayern.
Barça, una victòria, una derrota, es veu les cares amb un equip que ha perdut els dos partits que ha disputat a Europa, però que coneix perfectament aquest Bayern de Trinchieri, que recordem, el va posar contra les cordes la temporada passada als quarts de l'Euroliga, un conjunt que ha pogut mantenir el bloc, sobretot Vladimir Lucic, en el segon quintet ideal la temporada passada, i altres noms com Weller Bapp, Otelo Hunter o Augustin Rabbit. Ha valorat aquesta continuïtat algú que els coneix molt bé, Òscar da Silva, alemany, jugava l'any passat a la Bundesliga, a l'Alba de Berlín.
Pues es un buen equipo, es un buen entrenador. Los jugadores importantes se quedaron ahí. Y entonces será un equipo bueno.
Malgrat això, com deien, de moment, dues derrotes a Europa davant Fenerbahçe, a fora i a la pista de la Virtus d'Escariolo. Ve de guanyar els vuitens de la Copa de Bamberg, però, atenció, 74 i 66 punts només encaixats en aquestes dues derrotes a Europa. Demà, dos quarts de nou al partit, tercera jornada que pràcticament s'encadenarà amb la quarta, com deies, obre precisament aquesta quarta al Barça, serà ja demà passat a la pista, a la pista dels Žalgiris Kaunas. A Munic han viatjat tots els disponibles, només han quedat a casa els lesionats Mirotić, Kuric i Sergi Martínez.
Demà, doncs, a dos quarts de nou, Bayern-Barça en directe a RAC+1, dijous a les 7 de la tarda, també Žalgiris Kaunas-Barça en directe a RAC+1. Gràcies, Dani.
Bona nit.
I abans del final feliç. Hola, Àlex Massana.
Què tal, Àlex? Bona nit.
Bona nit. Aquesta tarda, a la recta de meta, sobre la recta de meta del circuit de Barcelona-Catalunya, s'ha presentat el pla estratègic d'aquesta instal·lació. És un camí cap a la modernització de l'espai i també per aconseguir que el circuit sigui més sostenible.
Sí, sostenible econòmicament, intentar no dependre de les injeccions econòmiques del govern i també de grans competicions com la Fórmula 1 i MotoGP, i també sostenible energèticament. Com es fa això? Doncs mira, un primer punt d'aquest pla s'ha centrat en reduir la factura energètica del circuit i en fer-lo autoabastible. I això s'aconsegueix, entre altres coses, amb la instal·lació, que ja ha començat, de 18.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques. Ho explicava en el seu discurs el conseller d'Empresa i Treball i president del circuit, Roger Torrent.
És l'equipament de la Generalitat de Catalunya amb més extensió, amb més superfície. I, per tant, volem aprofitar aquesta circumstància des del punt de vista de la sostenibilitat, des del punt de vista de la generació energètica. Impulsarem l'electrificació del circuit instal·lant més de 18.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques. Estem parlant, sobretot, de la coberta de la tribuna principal, de la tribuna de recta, i també impulsarem la instal·lació de mecanismes d'emmagatzematge energètic.
7.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques en aquesta coberta de la tribuna principal. Segon punt del pla, aprofitar el potencial de la infraestructura més enllà de les curses. Diu Torrent que s'ha d'aprofitar la polivalència de l'espai i es farà amb 5 vessants. Per exemple, una mena de hub d'innovació i transició cap a la mobilitat sostenible, un espai per fires i congressos, turisme de negocis i també concerts.
Volem aprofitar, com deia, tot aquest espai al voltant de la pista, dintre del circuit, per programar esdeveniments a l'aire lliure, particularment concerts de música.
Clar, evidentment, el circuit, a nivell d'esdeveniments multitudinaris amb molta gent, està clar que té un gran bagatge. Més coses, més enllà del motor, esdeveniments esportius.
Una altra línia de negoci que ens sembla irrenunciable és la que està vinculada amb activitat esportiva que va més enllà de les curses de motor. S'ha parlat de les bicicletes, podem parlar també del running, podem parlar de l'escalada. En aquest sentit, també voldrem fer inversions i projectes.
I, per últim, els videojocs.
La cinquena, els e-sports. Sabeu que és un sector amb un gran creixement. Propers anys veurà un creixement exponencial i volem aprofitar la posició de lideratge de Barcelona en l'àmbit dels videojocs, per exemple, per fer del circuit també una pota més per reforçar aquest ecosistema.
I ja tenim definit aquest segon punt del pla estratègic que ha presentat avui Roger Torrent. El tercer té a veure amb fer del circuit de Barcelona-Catalunya un punt neuràlgic de la reindustrialització del país i, sobretot, de la zona del voltant del traçat.
Volem que a través i amb el pretext del circuit construir un eix industrial a la dreta del Besòs compatible amb l'històric a l'oest del Llobregat, sobretot en l'àmbit de l'automoció.
Explicava Torrent que la indústria de l'automoció ha tingut molt pes en el segle XX i que vol, a través d'això, que en tingui en el segle XXI. Per cert, que qui es pensi que en aquest pla estratègic del circuit de Catalunya es deixa de banda l'apartat més esportiu, el que ja coneixem de sempre, doncs no. Torrent ha recordat que fa un any es van signar dues renovacions importants.
El circuit continuarà sent un escenari referencial pel que fa a les competicions esportives. Això ho hem garantit amb la renovació dels contractes de Fórmula 1 i MotoGP fins al 2026, malgrat la competència de molts altres territoris, de moltes altres ciutats.
Per cert, que l'acte presentat per la periodista Laia Ferrer ha amenitzat amb la música en directe de la Mònica Green. Ahir estava Sant Cugat amb el Bundó, a la cursa de RAC1. Avui tota la gent del motor català doncs ha gaudit de la seva música.
I tant, bona veu, Mònica Green, que bé canta. Molt bé, Massana, gràcies.
Que vagi bé, bona nit.
Final feliç.
Com cada dilluns, el punt i final el tu diràs, el posarà el David Llorenç, company de Mundo Deportivo. Hola, David.
Què tal?
Què tal? Bona nit. Molt bé. Què ens portes avui?
Doncs mira, avui et porto una història que no sé ben bé si té final feliç o no. Això jo us ho explico i jutgeu vosaltres mateixos.
Queda obert o es tanca i no sabem si
hi ha final feliç? No, té un final, el que passa és que és opinable si és feliç o no. Vull dir, no, té un final, però bé. Avui va de futbol. Avui és un noi anglès que es diu George Green, que avui mateix té 26 anys, i que George Green era una d'aquelles promeses que tothom tenia clar que seria un grandíssim jugador, que seria un Phil Foden de turno. Vull dir, un tio amb una projecció acollonant, un centrocampista ofensiu. De fet, s'havia escrit que seria el nou Rooney, etcètera, etcètera. Bé, el cas és que ell jugava al Bradford City i quan tenia 15 anys, insisteixo, 15 anys, l'Everton va pagar per ell 2 milions de lliures i li va posar un sou setmanal de 2.000 lliures i a més li va donar en mà 45.000 lliures pel fet de signar. Val? O sigui, estem amb un xaval de 15 anys que venia del Bradford City i que se'n va a l'Everton amb 15 anys amb 2.000 lliures per gastar cada setmana, a més de 45.000 lliures de butxaca per, si vols, un capritxer.
Bé. Molt bé. Bon sou.
Sí, bon sou. Aviam, allà ell jugava amb els Stones, tenien un equip molt sèrio, van quedar campions del campionat anglès sub-18, vull dir que una cosa...
Les Stones, el que està al City ara, que ha fitxat el Guardiola,
sí,
no?
Sí,
bon equip,
sí. No, un tio molt seriós. A l'Everton, perquè es foguegés, tingués minuts i protagonisme, el va cedir al Tranmere Rovers. Per llavors tot es va torçar. La cosa pintava molt bé, però ell, un dia estant en un pub mirant els partits de la jornada, un amic seu li va oferir provar la cocaïna i el tio es va enganxar pràcticament d'immediat. i va començar amb aquesta espiral...
Però això amb 15 o 16 anys, eh?
Això amb 17 anys. Sí, amb 17 anys. Amb aquesta espiral d'alcohol, drogues, festa, vull dir, espoliat tota la pasta i més, clar...
I el seu rendiment futbolístic va anar de caient, clar. El
seu rendiment se'n va anar a Norris. Evidentment, l'Everton ho va detectar, perquè amb un xaval tan jove hi ha una sèrie de símptomes que es veuen i tal, i va estar al seu costat, li va pagar un tractament a la Priory Clinic. La Priory Clinic és una clínica de desintoxicació per la Beautiful People d'Anglaterra. Per allà ha passat el Paul Gascoigne, la Kate Moss, per el que veig, no amb molt d'èxit, sí. Però car és. Però no se'n va sortir. Quatre anys després, ell va arribar en 15 anys, quatre anys després, a l'Everton li va dir, noi, marxa de Merseyside perquè no farem res amb tu, perquè el tio no seguia enganxat i seguia amb problemes, etc etc.
21 anys, ella tenia, doncs, llavors, 17, 4 anys, 21, no?
No, 21. No, tenia 15 i marxa 4 anys després amb 19.
Va, però s'enganxa al 16-17, dius,
sí,
no?
Sí, clar, bueno, 4 anys després d'arribar a l'Everton.
Val. O sigui, s'enganxa al 16-17 i amb 2 anys després no se'n surt.
Correcte. Als 19, a l'Everton el fa fora.
Val.
Llavors, el 2015, amb aquests 19 anys, va signar 2 anys per l'Oldham, de la League One, val? I, bueno, aviam què, no va durar ni 2 mesos. O sigui, la cosa estava tan malament que el tio, bueno, va deixar el futbol un temps, amb depressió i tal, i es va trobar que poques setmanes més tard, l'única oferta que va tenir era la d'un equip que es diu Yorkshire Osset Albion, de 6a divisió. Ell havia passat, pràcticament en mesos, de cobrar 2.000 lliures setmanals a cobrar 80 lliures per partit, que és el que li pagaven en aquest club tan modest. Ell vivia en un quartutxo al costat de l'estació de tren d'aquest lloc, i un dia va sortir per anar a entrenar, va veure l'estació, va veure les vies del tren, es va estirar sobre les vies, i va dir, fins aquí hem arribat. Però, capricis del destí, quan el tio portava un rato estès a les vies esperant que passés el tren i acabés amb tot, per megafonia es va sentir un avís. El tren en direcció on fos, Londres, per posar un exemple, va amb retard no sé què. I el tio va interpretar com una senyal del destí. Bueno, potser no és la meva hora. Es va aixecar i se'n va anar. Dius, hòstia, això és un bon moment per fer el canvi.
Sí, per fer el clic, sí.
Pues no. Pues no, sí que el tio es va moure una mica, va aconseguir una prova amb el Burnley. El dia de la prova ho va fer molt bé, va marcar 3 gols, el Burnley de seguida el va fitxar, però seguia tenint problemes de conducta, i el van cedir al Kilmarnock, on va durar 2 mesos abans d'anar cedit un altre cop al Salford City, és a dir, anem donant toms. Quan estava allà al Salford City, va intentar matar-se per una segona vegada, aquesta vegada amb pastilles. L'ambulància va arribar a temps, li van salvar la vida, i el tio es va trobar amb 21 anys, i va dir, què faig amb la meva vida? Ja tenia una parella estable, tenia una filla de 2 anys, i el tio va decidir, no, canvio. I sí, es va netejar, va deixar l'alcohol, va deixar les drogues, va deixar les festes, i dius, hòstia, doncs ara, què, a quin equip de Premier està? No el busqueu a Premier, tireu cap avall.
O sigui, va seguir jugant a futbol, eh?
Ell només té 26 anys, ja, ja. Està jugant actualment al Frickley Athletic, que és un 9a divisió. Evidentment no es guanya la vida jugant a futbol, és electricista i té una vida normal, o sigui, és un tio que treballa, té la seva jornada laboral entre setmana i els caps de setmana juga a futbol. I a més, dedica bona part del seu temps anar a les pedreres dels equips, a fer-los xerrades i explicar-los, nois, a mi em va passar això, no cometeu els mateixos errors i, si us plau, apreneu dels meus errors perquè no anireu enlloc si feu el que vaig fer jo. I aquest és el final. La pregunta és feliç o no és?
Sí.
Jo tinc molt clar que sí. Jo tinc molt clar que sí. Però hi haurà qui pensarà, hòstia, no, acabes amb un 9a divisió, collons, estàs viu.
Sí, està viu, està fent el que més li agrada, que és el futbol, i vés a saber, no?, amb 26 anys, vés a saber si del 9a divisió pot anar creixent, no?, i encara té opcions de jugar. Jo no dic que la Premier, però de jugar en una categoria que es pugui fins i tot guanyar una mica la vida, no?, Championship, League One...
El talent és evident que el té.
Sí, absolutament. George Green, la història de superació d'aquest nano jove que tenia una carrera prometedora, que es va enganxar a les drogues i a l'alcohol, però que se n'ha sortit de moment.
Sí, perquè això no saps mai.
26. Com es diu l'equip on juga ara?
Es diu, espera que em poso les ulleres, Frickley Athletic.
Frickley Athletic,
és un 9a divisió.
Frickley Athletic, molt bé. Ens quedem amb aquest nom. George Green. Avui la història, creiem que en final feliç. Gràcies, David.
Vagi bé.
Abans de marxar, com sempre, repàs a les portades que trobareu demà als quioscos amb l'Oriol Domènech, el nostre estudiant en pràctica. Hola, Oriol.
Hola, Aleix.
Què tal? Bona nit. A veure,
bé, avui
demà
té
gran protagonisme, no?
Sí,
per l'Alexia.
T'he de dir que són bastant daurades aquestes portades. Mundo Deportivo obrirà amb Oro Puro la imatge d'Alexia Putellas i Karim Benzema. Per part d'Esport, Alexia, la gran protagonista. Alexia és de oro.
Sí, tota la portada, tant Mundo Deportivo com l'Esport i també l'Esportiu.
Molt daurat. Per part de l'Esportiu, honor, destacant aquest or, també amb Alexia aixecant aquest guardó.
És interessant el que fa l'Esportiu, que és la paraula honor, posa la H, la O i la N en petit, i la O i la R final d'honor amb gros, no? Destacant aquest or de la pilota d'or d'Alexia.
Per part de marca, de Justícia i Oro, també amb Karim Benzema i Alexia Putellas, i per part del diari AS, Baño de Oro, amb Karim Benzema com a gran protagonista, com et deia, molt, molt daurat en aquestes portades.
Sí. També apareix Alexia, petit també, a la portada del diari AS, però sobretot destaquen allà a Madrid aquesta primera pilota d'or que aconsegueix Karim Benzema. Molt bé, Oriol, gràcies.
A tu, Aleix.
Vinga, fins ara mateix. Gràcies al Joan Ferrús, també a la part tècnica, com sempre, i a la redacció d'Esports de RAC1, impecable, un dia més en el Tu Diràs. Demà tornem a partir de 11:15 amb molta més ràdio esportiva. No us ho perdeu.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passant 5 minuts de la una, el sindicat de comandaments dels Mossos carrega contra la decisió del Departament d'Interior de destituir el comissari en cap del cos, Josep Maria Estela. En un comunicat que han emès aquesta nit, reclamen estabilitat pels Mossos i que hi hagi una cúpula sòlida i estable amb un lideratge clar i durador. També demanen treure els Mossos del punt de mira de les baralles polítiques i dels mitjans de comunicació i acabar amb filtracions volgudes de polèmiques que diuen no beneficien la policia de Catalunya. Una estabilitat pels Mossos que també demana el responsable de Drets Socials, Carles Campuzano, és el primer conseller que s'ha pronunciat sobre el tema i ho ha fet aquesta nit en una entrevista al 324.
El cos ha viscut una època molt, molt complicada també en aquests anys i de ben segur que no és fàcil doncs acabar de digerir tot el que s'ha viscut amb tanta intensitat i que va afectar molt directament els Mossos. I que reforça la idea de que allò que és prioritari en aquest país és defensar les institucions nacionals. Els Mossos són també institució nacional. Mai els podem posar en risc.
Sigui com sigui, des d'aquest dimarts, Josep Maria Estela passa a ser el cap de la regió de Ponent i fins ara, número 2 del cos, Eduard Sallent, torna a ocupar el càrrec de comissari en cap. Això sí, de moment ho farà en funcions. El Regne Unit, Liz Truss, demana perdó pels seus errors, però deixa clar que no té cap intenció de dimitir com a primera ministra. En una entrevista aquesta nit a la BBC, Truss ha reconegut que va anar massa lluny amb el seu pla de rebaixes fiscals, que de seguida va provocar un enfonsament de l'economia britànica.
Em quedaré perquè em van escollir per servir al país i és el que penso fer. Lideraré els conservadors a les properes eleccions generals. Ara bé, sí que vull demanar perdó pels errors que he comès. Volia ajudar els ciutadans amb la factura de la llum i amb els impostos, però vam anar massa lluny, massa ràpid.
La primera ministra, però, ha insistit que cal seguir amb la rebaixa d'impostos, tot i que aposta per fer-ho preservant l'estabilitat econòmica. El cas, però, és que a les últimes hores el nou ministre d'Hisenda britànic, Jeremy Hunt, ha anul·lat pràcticament totes les mesures que havia aprovat el govern de Truss en matèria econòmica. Aquest dimarts del matí, Neymar declararà l'audiència de Barcelona pel cas sobre el seu fitxatge pel Barça l'any 2013. Serà el judici on està acusat, juntament amb els seus pares i els llavors dirigents del Barça, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, d'una possible estafa a una empresa que tenia part dels drets del jugador. A banda de Neymar, també declararà Florentino Pérez, que haurà d'explicar quina oferta van fer des del Real Madrid per intentar prendre-li el fitxatge del brasiler al Barça. Més coses. L'Ajuntament de Barcelona vol que el 2024, d'aquí poc més d'un any, més del 80% dels desplaçaments que es fan a la ciutat siguin a peu, en bici o en transport públic, quan ara en són un 76%. És a dir, que un de cada quatre trajectes deixin de ser amb moto o amb cotxe. És el que recull el Pla de Mobilitat Urbana que s'ha presentat aquest vespre. Entre d'altres, preveu continuar creant carrers amb prioritat pels vianants, eliminar els aparcaments de motos i carrils bicis de les voreres i millorar la xarxa de busos. A banda, també proposa incrementar un 40% la xarxa de carrils bici i implantar una velocitat màxima de 30 km per hora a tota la ciutat, tret de les vies principals. I un últim apunt per perquè aquesta nit Telefònica està començant a retirar la desena de cabines telefòniques que queden a la Rambla de Barcelona. S'espera que els operaris hi treballin fins dimecres o fins dijous. Es calcula que a Barcelona encara queden més de 300 telèfons públics, tot i que la majoria ja no funcionen i, de fet, estan plens de pintades. Des de principis d'any, Telefònica ja no té l'obligació de donar el servei de telefonia al carrer i va desmantellant les cabines de forma progressiva. I ara els esports. Muriel Domènech.
Alexia Putellas ha guanyat la pilota d'or femenina per segona vegada consecutiva. La capitana del Barça s'ha mostrat així de contenta.
Una felicitat enorme, és com tornar a sentir-te futbolista, no? La lesió t'aparta una mica d'aquest sentiment, aquesta adrenalina, tornar a celebrar coses, em feia recordar, no? Totes aquestes celebracions, el per què juguem, no retallar plaços, però la meva energia ara torna a estar a dalt.
Putellas ha considerat que avui no era el dia per parlar de la selecció i ha afirmat que la seva lesió evoluciona bé. Alexia espera tornar aquesta temporada quan estigui totalment recuperada. Karim Benzema ha estat el guanyador de la pilota d'or masculina i en clau blaugrana Robert Lewandowski ha estat guardonat amb el trofeu Gerd Müller i Gavi amb el trofeu Copa com a millor futbolista jove a escala mundial de mans de Pedri, el vigent campió. I aquesta nit s'ha tancat la novena divisió amb el Villarreal 2, Osasuna 0 i la onzena segona divisió amb l'Sporting de Gijón 2, Eibar 0. I un últim apunt, l'Espanyol ha informat de la mort als 82 anys de Claudio Biernboit, exdirectiu del club blanc i blau en tres etapes diferents.
I pel que fa al temps, nit poc freda en general a l'interior i fins i tot de nou tropical a la costa. Aquest dimarts al migdia sumarem 2 o 3 graus en moltes comarques, sobretot interiors. Alguns núvols baixos matinals a la costa i al prelitoral i boires a primeres